Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 1 d'octubre del 2023. Va, que fa un quart d'hora mal comptat, tot just que ha sortit el sol per l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins poc abans de 7:45 del vespre al canal, altra punta del país. Encetem més amb l'avís que podem trencar rècords de temperatura al llarg del dia d'avui. El Martí Oliveres de seguida ens ho apama, però si avui arribéssim, i és sembla bastant probable, als 35 graus, haurem tocat temperatura inèdita pel mes d'octubre. De seguida el Martí ens en fa un diagnòstic. Avui, que és diumenge, 6è aniversari ja de l'1 d'octubre, el dia que la política catalana i espanyola van esclatar, amb conseqüències que, com sabeu, seguim arrossegant a dia d'avui. El procés, o el postprocés, si voleu anomenar-lo així, ha seguit mutant, ha seguit passant fases, de l'enrabiada i de la tristor que va haver-hi els primers mesos, també per l'empresonament del govern, també per l'aplicació del 155, a un espai, es va passar un espai de confrontació que va tenir el seu punt àlgid en la irrupció molt temporal de Tsunami Democràtic. I mica en mica allò va mutant cap a altres direccions, va tendir cap a la desorientació dels lideratges, uns enfrontaments entre partits, una atomització en les sensibilitats, una pèrdua de vigor d'aquesta manera en les files independentistes, i de fet el que havia estat una enrabiada cap a fora va acabar sent una enrabiada cap a dins, com es va veure fa tot just un any en la commemoració del 5è aniversari de l'1 d'octubre, on les escridassades i les xiulades, els insults fins i tot contra els líders d'aquell 1 d'octubre van ser tònica general. Avui, aquest 1 d'octubre reapareix, com sempre en el calendari, com la verema, que sempre torna, però modificat un cop més. A ningú se li escapa que ara els partits independentistes han optat per la via negociada, aprofitant la força que els han donat les urnes de les eleccions espanyoles. Junts i Esquerra, o Esquerra i Junts, tots dos, són clau perquè Pedro Sánchez pugui seure 4 anys més al Congrés, a Moncloa, com a president del govern d'Espanya. I les exigències són les que són. Bàsicament, avui dia, la desjudicialització en forma d'amnistia. Pactar un referèndum, encara que retòricament aparegui o reaparegui, no és, almenys a dia d'avui, una exigència sine qua non. L'objectiu és l'amnistia, i en aquest sentit és imprescindible que, si no l'heu sentit, sentiu, escolteu la conversa que vam mantenir ahir amb un dels negociadors d'aquest acord, Jaume Asens, que apuntava, fins i tot cap al que sabia, el discurs de l'1 d'octubre d'avui de Carles Puigdemont no farà saltar pels aires aquestes converses. Caldrà que tothom, en els pròxims dies, aquí i allà, escoltin amb orelles atentes els discursos dels pròxims dies, les entrevistes, les compareixences. De la mateixa manera que la resolució que es va aprovar divendres al Parlament sobre exigir passos cap al referèndum no concretava massa res, s'ha de llegir entre línies tot el que es digui en els pròxims dies. Si no hi ha exigència concreta, si més enllà d'una retòrica inflamada, Junts i Esquerra no vinculen l'acord d'investidura de Pedro Sánchez amb la celebració d'un referèndum, i ara mateix no fa la impressió que això vagi cap aquí, l'entesa i, per tant, l'amnistia pot acabar tirant endavant. I malgrat tot, malgrat que pugui haver-hi aquest acord i aquesta entesa, la retòrica inflamada, els entorns, el Twitter, sempre poden fer girar decisions que en algun moment semblen fermes. I d'això ja en tenim experiència. I aquestes pròximes 2 setmanes, que van des de l'1 d'octubre fins al 12 d'octubre, 2 dates importants, en seran claus. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs els actes convocats per avui, 1 d'octubre, un 6è aniversari del referèndum que arriba enmig de les negociacions dels partits independentistes per la investidura de Pedro Sánchez. L'acte més gran serà a plaça Catalunya a les 6 de la tarda, on parlarà Carles Puigdemont. Paral·lelament, fa una hora que han començat les marxes dels CDRs cap a Barcelona i ja tallen alguna carretera.
A 24 hores perquè el rei comenci els contactes amb els partits, l'independentisme que fa pinya amb el referèndum, Pedro Sánchez, però, va defensar ahir des de Sevilla una investidura real i va assegurar que hi haurà govern progressista. Sumar i el PSC avisen que la reclamació ara d'un referèndum podria fer descarrilar les negociacions.
I avui tornem a estar pendents de les altes temperatures perquè s'espera que avui batin rècords en un mes d'octubre a Catalunya. Alguns punts de l'interior del país podrien assolir els 35 graus. Ahir es van superar els 36 a Ribarroja de l'Ebre. La calor inusual ha fet que els bombers allarguin la campanya d'incendis.
I mentrestant, als Estats Units, demòcrates i republicans aconsegueixen in extremis una pròrroga de 45 dies per evitar el shutdown, el tancament del govern federal. És un acord que permet, de moment, continuar pagant les nòmines dels funcionaris del país sense retallades i que conté també 16.000 milions d'euros per catàstrofes naturals, però no per Ucraïna.
I la directora basca Jaione Camborda triomfa al Festival de Cinema de Sant Sebastià i va fer història convertir-se en la primera dona directora espanyola que guanya la Concha d'Or. Va ser per Ocorno, la primera pel·lícula en gallec que s'endú aquest reconeixement.
Esports, el Real Madrid recupera el liderat de la Lliga després de golejar el Girona a Montilivi per 0-3. Els blancs tenen un punt més que el Barça i dos més que els gironins. I en marxa aquesta hora Motegi, la cursa del Gran Premi del Japó de MotoGP, segona volta de 23, lidera Michele Pirro, però s'ha posat a ploure i Pirro no ha canviat encara pneumàtics. Entre els que sí que han fet ja el canvi de moto, va al capdavant Jorge Martín, que tenia la pole i ell ja va guanyar la cursa sprint.
I pel que fa al temps, avui tornarà a fer molta calor per l'època, amb moltes màximes de 27-32 graus, però puntualment s'arribarà als 35 graus als punts més càlids de l'interior i tot plegat sense canvis, amb sol i algun núvol despistat.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, el 6è aniversari de l'1 d'octubre, avui arriba en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i amb les exigències al capdavant de l'independentisme. A ningú se li escapa que avui l'agenda política està marcada pels actes convocats per recordar el referèndum i com les conseqüències del que va passar el 2017 poden acabar afectant una de les negociacions més complicades que recorden a la política catalana i espanyola. El que més ho ha, sembla, desestabilitzat les últimes hores és la demanda d'un referèndum per validar la investidura de Pedro Sánchez que Esquerra i Junts votaven divendres al Parlament. Avui els dos grans partits independentistes s'espera que tanquin files per mirar de transmetre una imatge de certa germanor malgrat la distància dels últims mesos. El gran acte del dia d'avui, 1 d'octubre, serà aquesta tarda a les 6 en una concentració convocada pel Consell de la República a plaça Catalunya amb el suport de l'ANC i d'Òmnium, amb totes les mirades posades en la intervenció de Carles Puigdemont des de Brussel·les. Però el discurs de l'expresident podria, veurem el seu contingut, perquè veurem si va cap a una direcció o cap a una altra. Però, segons una persona important, ens explicava ahir al Via Lliure, no xocarà de ple amb les negociacions de la investidura. Això és el que deia ahir aquí al Via Lliure de RAC1, una de les figures clau, el negociador de Sumar, Jaume Asens, que deia que sabia què és el que diria Carles Puigdemont avui. És optimista amb el que ha de dir demà Carles Puigdemont respecte als seus interessos?
Sí, no interferirà la negociació.
No interferirà la negociació. O sigui, no hi haurà un augment de la retòrica, per entendre'ns.
Jo crec que no.
De fet, ahir Carles Puigdemont es limitava a fer una crida a mobilitzar-se reivindicant la importància del referèndum de l'1 d'octubre del 17, però no plantejant una exigència cap al futur.
Fa 6 anys que defensem amb fermesa el referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017. Ja que voldríem que ens n'oblidéssim i que ho deixéssim estar, que passéssim pàgina, que ho deixéssim córrer. No és el nostre cas. I això ho hem de demostrar aquest diumenge, torna a ser un diumenge, 1 d'octubre, que farà 6 anys d'aquella victòria i 6 anys que vam decidir que aquest era el nostre destí, és la voluntat del poble de Catalunya.
Això és el que deia ahir Carles Puigdemont en un vídeo, avui intervenció a la tarda per rememorar l'1 d'octubre. Sí, com sigui, la importància del missatge polític d'aquest 1 d'octubre és obvi que serà rellevant en la vigília d'una qüestió clau per la política espanyola, que és que demà arrenca la ronda de consultes del rei Felip VI per passar oficialment la batuta cap a Pedro Sánchez per encarregar-li que faci un govern i sigui, per tant, candidat a la investidura. Sobretot serà important després de la resolució de Junts i d'Esquerra que divendres pactaven i que parlaven explícitament de demanar un referèndum. Segons avança avui la Lola García a La Vanguardia, la negociació entre PSOE i Junts, però, ha funcionat molt bé fins ara, fins al punt de sorprendre la part espanyola de la taula. L'únic que ha desencaixat una mica la part socialista és la votació de divendres a la cambra catalana, i d'aquí els avisos d'ahir de Salvador Illa.
Vamos a esperar la ronda de consultas del jefe del Estado, pero es nuestro turno. Y esperamos que los partidos, todos los partidos, especialmente los partidos catalanes, estén a la altura de las circunstancias. Piensen más en el país que en sus propios intereses partidistas. Y demuestren un poco de oficio político y una discreción de vida.
Això és el que deia ahir Salvador Illa, que advertia i demanava discreció en les converses perquè la retòrica de divendres havia complicat una mica la situació. Jaume Sens, a RAC1 també ho apuntava, assenyalava, però directament a Esquerra Republicana, i l'acusava de sobreactuar.
Estem veient una escalada en aquests últims dies, una competició per part d'Esquerra per guanyar protagonisme. Sembla que, no sé, que hi ha un nerviosisme, i això jo crec que genera confusió i alimenta, com deia abans, els enemics de l'amnistia en un moment molt delicat, perquè els equilibris són delicats.
Venim, l'octubre té dues dates molt, té diverses, però dues dates molt significatives. Una és avui, l'1 d'octubre, per la part independentista, i d'aquí a menys de dues setmanes, el 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, que sempre, doncs bé, congrega diverses qüestions. De fet, la setmana que ve, d'aquí una setmana, 8 d'octubre, hi haurà manifestació a Barcelona contra l'amnistia. Per tant, aquest mes d'octubre, des d'aquest punt de vista, té molts punts i moltes dificultats perquè aquest possible acord tiri endavant. En espera del que passi avui i els pròxims dies, segons Lola García, insisteixo que avui és un article imprescindible de La Vanguardia per entendre què està passant, segons Lola García, la negociació funciona des del punt de vista del que estan parlant, ara mateix PSOE i Junts, és l'amnistia, bàsicament, i detalla que hi ha documents que esbossen fins i tot fins on aniria, com es justificaria perquè el Constitucional no la deixi en paper mullat i fins i tot quanta gent podria incloure. Hi ha algunes fonts que cita La Vanguardia que parlarien d'entre 200 i 300 persones que serien beneficiàries d'aquesta amnistia, on hi serien també policies encausats per les càrregues de l'1 d'octubre. Aquesta és una de les fonts que cita La Vanguardia al voltant de l'abast d'aquesta amnistia. El gran escull no seria ara mateix aquesta amnistia, insistim, sinó les altres peticions, les que van més enllà pel que fa al procés. L'autodeterminació no s'estaria debatent, és la línia vermella marcada pel PSOE i Sumar, i de fet Carles Puigdemont admet en públic que el que reclamen és que hi hagi gestos o voluntats de poder tractar-ho, però no ara, sinó més endavant. Però sí que s'està parlant en aquesta taula de mediació internacional que la reclama Junts per abordar el conflicte a Catalunya-Espanya, diu la Lola. El PSOE no la vol, aquesta mediació, però la qüestió continua oberta i es podria debatre a canvi de sessions per la part independentista, perquè els socialistes el que volen també és un gest en què una part de l'independentisme desestimi la via unilateral. De fet, com diu Carlos Cué avui al País, també molt interessant, després del text aprovat al Parlament divendres, ahir els independentistes van mantenir el discurs contundent a la retòrica, però no el van portar al terreny de les condicions imprescindibles. Es va poder veure el discurs d'Esquerra, Oriol Junqueras i Marta Rovira, que van dir que no renuncien a l'autodeterminació, però no ho van posar com una línia vermella de res.
Maldant, perquè un dels governs més progressistes de l'Estat espanyol que hi ha hagut ara fa 4 anys i que potser hi pot tornar bé, faci possible l'exercici d'aquest dret democràtic que tenim com a poble.
No renunciarem, per tant, a defensar un dels drets democràtics més fonamentals, que és el dret a votar. Estem aquí per defensar l'autodeterminació de Catalunya.
Clar, no renunciar no vol dir exigir per fer president a Sánchez. També en el cas de Junts, molt similar. Van afegir-hi una crida a la discreció també, que tothom es pregui seriosament el procés negociador pel que hi ha en joc per totes dues parts, i també des de Junts amb crítica inclosa contra els missatges d'Esquerra en què ja donen per feta l'amnistia. En parlava el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Els punts cardinals de la negociació per part de Junts els va marcar perfectament el president, no ens apartarem d'aquí, i sí que ens imposarem de nou, com vam fer amb la mesa, però nosaltres no participarem d'aquesta escalada de declaracions, d'aquest a veure qui la diu més grossa, d'aquest a veure qui marca més perfil, sinó que en un moment transcendent com el que hi ha, crec que s'ha d'imposar el rigor, la serietat, la discreció.
Doncs paraula discreció, que ressona entre Turull i Illa, una paraula que es fa servir o que ahir es feia servir entre dues de les parts negociadores. Turull, que reivindicava també la legitimitat de l'1 d'octubre, però tampoc parlava d'exigència de cara a una eventual investidura de Pedro Sánchez. I mentre l'independentisme ja ha posat el focus no només en l'amnistia, sinó també en el referèndum, Pedro Sánchez no va parlar del referèndum, però tampoc va esmentar l'amnistia. Tenia un míting a Andalusia, és una paraula que resisteix encara a pronunciar en públic. Ahir el president espanyol en funcions trencava el seu silenci després de la investidura fallida. Va ser en un míting, com deia, del PSOE a Andalusia i va passar de llarg de les negociacions amb els sobiranistes. Madrid, Roger Parció, bon dia.
Bon dia, sí, 3.000 militants socialistes van aclamar Pedro Sánchez a Sevilla en un acte que el president en funcions va farcir de missatges en positiu.
Después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados esta semana, de una investidura fallida, de un candidato fallido, tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya 4 años más de gobierno progresista.
Un dels objectius de l'acte era demostrar la fortalesa de Sánchez, sobretot després de les crítiques de Felipe González i Alfonso Guerra a l'actual secretari general per les negociacions d'una amnistia. L'alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, toca el crustó als dos històrics dirigents socialistes.
Ser socialista es por encima de todo ser humildes y ser leales y tener en consideración y tenerle respeto al secretario general del partido.
Sánchez anticipa 4 anys més de progrés social i sense fer menció ni a l'amnistia ni a les negociacions amb Esquerra i Junts, si parla de 4 anys més de convivència i concòrdia.
Gràcies, Roger. Qui sí que treu l'amnistia i el referèndum és Núñez Feijóo. Segons el líder popular, la negociació per la consulta no anirà enlloc i ho considera una cortina de fum.
Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. El cebo es el referéndum, te diré que no, y lo que te daré será la amnistía, eso te diré que sí.
Ahir ho deia en una conferència a Galícia, on va coincidir amb un dels barons més crítics del PSOE, amb Emiliano García Page, el president de Castella-La Mancha, que deia que els socialistes no cediran a les demandes de l'independentisme i avisa que una eventual llei d'amnistia hauria d'anar de dret al constitucional.
Lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables.
Això diu García Page, un baró socialista. Aquí també hi fica cullerada és Mariano Rajoy en una entrevista a l'ABC, que avui l'expresident espanyol, dia 1 d'octubre, considera que l'amnistia serà un frau, un cop a la Constitució, una immoralitat, però tot i així està en contra que el PP ajudi a investir Sánchez per evitar aquest pacte amb l'independentisme. I sobre l'1 d'octubre també en parla, diu, li pregunten sobre la responsabilitat d'aquell dia, diu que a ell no el va desobeir ningú, que en tot cas els votants, de fet parla de manifestants, van desobeir la justícia, i sobre les càrregues als col·legis d'avui fa 6 anys, diu que la policia va actuar, cito textualment, per evitar que s'incomplís una llei i un ordre judicial. Per tant, es va actuar raonablement, és el que diu Mariano Rajoy avui, 6 anys després de l'1 d'octubre. Passen 3 minuts d'un quart de 9. I el que us sentireu ara també té a veure amb l'1 d'octubre. D'aquí a poc més de 24 hores... Demà, a les 9 del matí, el Món a RAC1 emet, com sabeu, un cara a cara inèdit, històric, entre José Manuel Villarejo i Artur Mas, dos dels grans protagonistes de la guerra bruta contra l'independentisme. Villarejo, com a cervell de l'Operació Catalunya, el president Mas, una de les víctimes de les clavegueres de l'Estat. Divendres, Jordi Basté ja feia el primer avançament del cara a cara, ahir en teníem el segon, doncs bé, ara podem avançar-ne un tercer, sobre l'1 d'octubre. En aquesta conversa entre Artur Mas i José Manuel Villarejo hi han detalls significatius, interessants, de la gestió que va fer el govern espanyol del referèndum de l'1 d'octubre. De fet, l'excomissari fins i tot explica, des de la seva versió, qui va ordenar les càrregues de la policia espanyola contra els votants.
El que manejaba entonces la policía era el que entonces era el director del DAO, Tino Villabona, había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal.
Por tanto, ¿la orden de cargar a la policía la da...?
El ministro, sin duda.
El ministro, sin duda. Villarejo també hi afegeix quina és la visió que tenia l'estat del referèndum i també quina visió tenia de les, dels grans protagonistes o de les grans protagonistes d'aquell dia, que són les urnes. L'excomissari diu que ell sabia on eren, però que no li van fer cas.
Entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más, ¿no? Entiendo que fue una... O sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando, yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso.
Aquests dos talls, en aquest cas Villarejo, dient qui va ordenar les càrregues de l'1 d'octubre i que ell sabia on eren les urnes, són tot just dos moments destacats del fragment de 6 minuts de l'entrevista de Villarejo, que avui avancem en exclusiva i que aquesta hora ja està penjat al web de RAC1, amb vídeo de la conversa inclòs. Per tant, si voleu anar-hi ara mateix i voleu veure en vídeo no només aquests dos fragments que us hem passat, sinó també el conjunt, aquests 6 minuts d'avançament, podeu anar ara mateix a RAC1.cat. Recordem que el cara a cara es van registrar també amb imatge dijous en un hotel de Barcelona i que el podreu escoltar íntegrament demà dilluns a partir de les 9 del matí al món a RAC1. Sobre aquesta conversa interessantíssima en parlarem en temps de tertúlia cap a 9:45, precisament amb el director del món a RAC1, Jordi Basté. I com dèiem, l'independentisme que torna avui al carrer per commemorar aquest 6è aniversari de l'1 d'octubre, us explicàvem que l'acte més gran serà aquesta tarda a Plaça Catalunya, Barcelona, a les 6, una concentració que organitza el Consell de la República amb la participació de Carles Puigdemont, però més enllà del que pugui explicar, serà interessant veure l'ambient que s'hi respira. Recordeu que fa un any, just, també en la commemoració de l'1 d'octubre, en el 5è aniversari, hi va haver-hi sonora xiulada, en fi, escridassada i fins i tot insults cap a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
I ja veig que molts de vosaltres esteu enfadats, esteu decebuts, esteu desil·lusionats, i ho comprenc, perquè després del 2017 jo també m'hi sento.
En aquell moment, les desavinences entre Esquerra i Junts arribaven al seu pic amb les estratègies més allunyades que mai i els dos socis a punt de partir peres al govern. Caldrà veure com reaccionen els que avui surten al carrer davant de la nova situació política i les negociacions amb el PSOE, tant d'Esquerra com de Junts per Catalunya. Això és a la tarda, a les 6. Però a aquesta hora ja han començat algunes de les marxes que els CDRs tenien convocades durant el matí cap a Barcelona. Les primeres han sortit, o havien de sortir a les 7 del matí, a peu des de tres punts, bàsicament, Badalona, Montcada i Reixac i Sant Feliu, per tant, des del nord, des de l'oest i des del sud de Barcelona, i ara mateix ja estan provocant algunes incidències. Segons ens informen fonts de la policia, hi hauria una trentena de persones que tallen la C31 en aquests moments al tram Badalona-Sant Adrià de Besòs, que està tallat en sentit sud cap a Barcelona. Una trentena de persones tallant la C31 en aquest tram que va de Badalona que passa per Badalona-Sant Adrià fins a Barcelona. També s'hauria tallat la sortida de la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al Nus de la Trinitat i la sortida de la B20 a Montgat en el mateix sentit. I a Montgat també està tallada la sortida C32 cap a Barcelona i l'accés de la Nacional 2 a la C32. Per tant, la zona del nord de Barcelona i una part del Maresme més pròxim a la ciutat de Barcelona que comença a tenir algunes incidències per aquestes marxes dels CDRs cap a Barcelona. Evidentment estarem pendents d'aquestes marxes que han d'arribar a Barcelona al llarg del matí, paral·lel, tot i que estem parlant d'una trentena de persones, insistim, trentena, quarantena, que tallen en aquests moments la C31 cap a Barcelona. L'assemblea ha convocat a les 11 un acte a plaça Urquinaona, que acabarà amb una marxa també fins a la plaça Sant Jaume, i després tots dos blocs es trobaran a la presó Model, on durant el matí tenen previst fer activitats per simbolitzar la lluita antirepressiva. A la resta del país també hi ha actes organitzats, com per exemple a Girona, a Sant Julià de Ramis, lloc significatiu, a Lleida, concentració a les 8 del vespre a la plaça Pau Casals, i a les Terres de l'Ebre hi ha un acte al pavelló Firal de la Ràpita, un dels punts on també va haver-hi càrregues policials de les més contundents ara fa 6 anys. I en aquest 1 d'octubre, que està i que cau de ple coincidint, com dèiem, amb el debat i la negociació sobre l'amnistia, Òmnium Cultural, que porta el dia a dia del recompte d'activistes represaliats, alerta RAC1 que hi ha fins a 113 persones 113 que estan esperant aquesta amnistia per evitar entrar a la presó. Són alguns dels 1.500 casos que, segons Òmnium, podrien formar part d'una hipotètica llei d'amnistia. Ara bé, l'entitat és partidària d'anar més enllà i demana una reparació també per la resta de represaliats. Sergi Giró.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, admet estar al cas de les negociacions a Madrid sobre l'amnistia.
Òmnium, com sempre, treballa amb una gran discreció, parla amb tots els agents polítics de manera discreta, també anem tenint la constància de que aquestes converses estan obertes.
Reivindica que és urgent per una part significativa dels represaliats.
113 persones que ja estan, evidentment, en el procés més avançat, que ja se'ls ha fet judici, ja tenen condemna, les més urgents a les que hauria d'afectar l'amnistia, perquè ja tenen condemna, per exemple, de presó.
I demana també incloure una via per reparar la situació dels que no entraran en l'amnistia.
Una persona com el Roger Espanyol, que ha perdut en una manifestació un ull, no és una persona susceptible d'acollir-se a l'amnistia, però és una persona que necessita reparació.
Insisteix que els casos van molt més enllà de les cares visibles del procés. En total, Òmnium parla de 4.400 represaliats, més de 1.400 en procediments penals, 1.200 en procediments administratius i comptables, 1.700 víctimes de violència policial i un centenar víctimes d'espionatge polític.
Gràcies, Cesc. Avui, que és 1 d'octubre, evidentment, seguirem pendents al llarg de tot el matí el que succeeixi. 4 minuts i 2 quarts de 9. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Una de les notícies i de les imatges del dia té a veure amb el món de l'esport, perquè no va poder ser, el Girona no va poder mantenir el liderat de primera divisió, tot i l'ambient, tot i la tensió i fins i tot les ocasions que va tenir per derrotar el Real Madrid a Montilivi. Va caure derrotat 0-3, és un resultat que segurament no es correspon al joc que es va veure, però que allunya el Real Madrid del lideratge a 2 punts del Girona i entremig el Barça. Els de Mitchell van tenir molt bon inici, es van veure superats però per l'efectivitat de cara a porteria dels blancs. Joselu, Tchouaméni a la primera part i Bellingham a la segona van ser els autors dels 3 gols. I més enllà del resultat, l'altra nota negativa va ser la duríssima, inexplicable entrada de Nacho sobre Porto, que va fer que el futbolista del Girona hagués de marxar amb ambulància i encara hem de saber ben bé l'abast de la seva lesió. Crònica des de Girona, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. La clau del partit d'ahir cal buscar-la en l'efectivitat. El Girona va perdonar 2 ocasions als 5 minuts inicials i el Madrid no ho va fer. El tercer gol a la segona part va certificar una derrota que fa mal. Mitchell.
Les acabo de decir a los jugadores que nos tiene que doler, que entra dentro también de la lógica, que nosotros sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido y que somos un equipo que hace muchas cosas bien, pero que tenemos que dar nuestra mejor versión y luego que hay rivales que aunque tú des la mejor versión a veces no te da.
El gironisme se'n va anar a dormir amoïnat per Porto, evacuat amb ambulància a un centre hospitalari per culpa d'una entrada salvatge de Nacho al temps afegit que va provocar l'expulsió del central.
És una entrada que... Bueno, yo creo que ninguna entrada de este estilo en un terreno de juego es comprensible, pero viendo minuto y resultado yo creo que todavía menos.
Afortunadament, sembla que Porto té cops al turmell dret i al maluc, però que no està lesionat. Nacho, per cert, es va disculpar a les xarxes socials. Qui també s'haurà de fer proves és Sigankov, que va demanar el canvi al descans. Dissabte que ve, Cádiz-Girona, últim partit abans d'una nova aturada per seleccions.
Doncs gràcies, Miquel Agut. Òbviament la decepció del Girona, que tenia l'opció de mantenir-se a dalt de tot del lideratge de la Lliga, però vaja, queda 2 punts del Real Madrid i a 1 del Barça, que és segon. Sobre la lesió de Nacho, l'entrada que alguns anomenen ja criminal de Nacho sobre Porto, que és absolutament... Sí, si no l'heu vista, aneu a mirar-la, perquè va amb els tacs per davant, amb la cama molt alçada ja quan el Madrid està guanyant 0-3 i pràcticament amb temps de descompte, no té cap mena de sentit. Fins i tot en va parlar Quim, l'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, que la va censurar i pràcticament va demanar disculpes.
Sí, sí, va demanar disculpes textualment, ara el sentirem. El tècnic madridista va reconèixer que a Nacho li va faltar, això és més suau, lucidesa.
Sí, la falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpa y ojalá no sea nada serio para el jugador del Girona.
Afortunadament, i ja ens ho deia en Miquel a la seva crònica, la trompada de Nacho a Porto, bestial, pot quedar en poca cosa pel futbolista murcià del Girona. De fet, l'esportiu publica que a l'hospital no li van detectar cap fractura. Doncs, evidentment passarà més proves, però...
Aleluia, perquè...
Sí, les primeres exploracions destaquen lesions importants. Per cert, el central del Real Madrid, Nacho Fernández, va ser expulsat amb targeta vermella, però gràcies a la intervenció del VAR, a criteri de Jaime Latre, l'àrbitre de camp, Pulido Santana ho havia resolt amb una targeta groga.
Per qui no hagi vist l'entrada, no només és a destemps, sinó l'alçada és... entre el genoll i el turmell, per entendre'ns, a la tibia.
Cap opció d'arribar a la pilota.
Cap ni un.
Tardíssim, partit resolt,
descontrolat.
Temps afegit, no té cap sentit.
Que, evidentment, aquesta entrada, si li fa la cama de suport, el turmell desapareix de cop, perquè la intensitat de l'entrada és terrible, terrible. Doncs l'àrbitre va veure targeta groga. En tot cas, va acabar amb targeta vermella perquè va intervenir al VAR. La victòria del Madrid a Montilivi, en tot cas, que capgira la classificació de primera divisió.
Sí, ara el líder és el Real Madrid, amb un punt més que el Barça i dos més que el Girona. El quart és la Real Societat, però a quatre punts dels gironins. Els partits dels tres de dalt a la pròxima jornada, on depèn dels resultats tot pot tornar a canviar. Cádiz-Girona dissabte a les dues, Real Madrid-Osasuna dissabte a un quart de cinc i Granada-Barça diumenge a les nou. En principi són partits assequibles per tots tres, però s'han de jugar, vejam quins resultats en surten.
Després ho actualitzem, però és que estem pendents de la cursa de MotoGP que s'està disputant des de fa mitja hora al Japó. La pista està fatal, o sigui, la pluja que està caient és immensa, però no sé com va la situació ara mateix.
Doncs Quim, mira, plou tant a Motegi que han tret la bandera vermella per aturar la cursa. No s'havien passat els dos terços de, que és la distància que fa que en una situació així es doni la classificació per bona i ja acabada. 13a volta de 24, per tant tot just s'acabava de superar l'Equador. Bandera vermella, s'haurà de tornar a sortir, però la cosa està interessantíssima. Lidera Jorge Martín, per davant de Peco Bagnaia, entre aquests dos hi ha la lluita pel Mundial.
L'estem veient molt enfadat a Jorge Martín, sí. Ara mateix, perquè suposo que ara no volia parar ell.
Em sembla que no, perquè anava primer,
clar, clar.
I és el que va segon a la general, a 8 punts de Bagnaia. Martín, que volia continuar, que estava primer i tornarà a arrencar des de la pole, que ja s'havia guanyat ahir a la qualificació. Bagnaia, segon, sí que ha fet gestos de trobar la cursa, i atenció, notícia enguany, Marc Márquez va tercer.
Què dius,
sota
ara?
La pluja, seria el primer podi del Cerverí a casa d'Onda, a més, en una cursa de diumenge aquesta temporada. N'ha fet dos de l'esprint, però en cursa llarga de diumenge no. Márquez tercer, que com Bagnaia feia el gest de que així no es pot córrer.
Trigarem gaire a veure com reinicia això, Quim?
Doncs
tu tens experiència.
Sí, però estem a l'espera del que ens informi direcció de cursa, que surt en pantalla la realització televisiva.
Sí.
Primer ha de parar una mica de ploure, perquè si han aturat per intensa pluja ha de millorar la cosa, i després s'ha d'organitzar un nou procediment de sortida, que serà ràpida, i ens hauran de dir a quines voltes s'acaba de fer la cursa, perquè no crec que facin totes les que falten, que serien 11, perquè per una qüestió d'horaris segurament ho retallaran.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Passen ara dos minuts de dos quarts de nou. Bé, una altra de les notícies del dia, em sembla que és claríssim i que, si no ho esteu comentant, gairebé segur que sí, en les converses del dia a dia, és que avui és 1 d'octubre, hem encetat el nou mes ja en plena tardor i les temperatures són d'estiu. És veritat que el matí fa més fresca, però el migdia està sent insuportable. Avui haurem d'estar pendents sobre aquestes temperatures perquè pot haver-hi rècord. Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ahir va haver-hi termòmetres per damunt dels 36 graus. Si avui es repeteix la situació, estarem davant d'un rècord del mes d'octubre.
Sí, mai en la història instrumental de dades meteorològiques de la història recent del nostre país s'ha arribat als 35 graus a l'octubre. Per tant, temperatures de ple estiu ja entrats a la tardor. Ahir superaven aquests 36 graus a Riba-roja d'Ebre, la zona de l'embassament de Riba-roja d'Ebre, la Ribera d'Ebre, però molts 30s, 32. Hem normalitzat aquesta situació de ple estiu aquesta última setmana de setembre, amb sol, amb algun núvol despistat, absència de precipitacions, això també és molt preocupant, que no vol ploure de moment, i mirant mapes a llarg termini, fins al 8-10 d'octubre no veiem situacions de configuració de borrasques, de ruixats més importants, com a molt alguns núvols, si arriba a ploure aviam, potser cap al 4 o 5 fa algun ruixat, però això, avui pendents del termòmetre, que toca sostre, 1 d'octubre, podria ser 1 d'agost, amb temperatures 3, 4, 5 graus per sobre de la mitjana, fins i tot en aquestes comarques del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre, és on podem tenir el rècord cap a les 5 de la tarda. Serà la tarda, per tant, veurem si aquest vespre nit es pot confirmar aquest possible rècord de calor l'octubre, i sembla la novetat, però és que anem configurant rècords de calor des de fa ja 5, 7, 8 anys, anys amb molta facilitat.
Sobre aquesta calor, ha d'anar a la baixa en els pròxims dies o no?
Sí, per sort sí, començarà a desinflar-se la temperatura ja una mica més demà. Avui, de fet, cap a Girona, Barcelona, comença a recular una mica i la setmana entrant baixarà la temperatura, però sempre continuarem per sobre del que tocaria, o sigui que continuarà fent calor, res de tardor de moment, tota la setmana que ve, amb més sensació d'estiu al migdia que no pas de tardor i sense pluges. Haurem d'esperar, com dèiem, cap al 8-10 d'octubre a una situació ja més de tardor i sembla, tant de bo no s'estrongui aquesta situació, que cap al 10-12 d'octubre al Pont del Pilar, doncs ja sí que l'ambient seria més fresc, més raonable i arribarien pluges per encarar la segona meitat de l'octubre. Tant de bo sigui així, perquè de moment suarem i de valent.
Més d'una setmana encara. Sí. Gràcies, Martín.
Fins ara.
I si ahir us explicàvem que per culpa d'aquesta calor i de la sequera els bombers no donen encara per acabada la temporada alta d'incendis, que oficialment acabava ahir, avui ens hem de fer ressò d'un ensurt que es van endur a Montellà i Martinet a la Cerdanya, perquè a primera hora de la tarda un foc va cremar 1,5 hectàrees, va afectar marges, sotabosc, algun arbre, el van poder, això sí, estabilitzar de pressa, i durant el resta del dia els bombers hi van mantenir 8 dotacions i un helicòpter bombarder per remullar-hi el terreny. I derivat d'aquesta calor, d'aquestes temperatures també, de la falta de pluges, la sequera. La Unió de Pagesos avisa que per culpa d'aquesta sequera s'ha perdut entre el 70 i el 100% de la fruita dolça que s'havia de collir al maig, al juny i al juliol. Les comarques de la Plana de Lleida són les que ho han passat pitjor perquè estan directament afectades pel tancament dels canals d'Urgell i del Segarra-Garrigues. Els pagesos denuncien que han estat més de 60 dies seguits sense aigua, mesura que, segons diuen, els ha deixat en una situació crítica i que ha provocat que aquest primer balanç sigui absolutament nefast. Judit Vila.
El pitjor sotrac se l'ha endut Ponent, però el sindicat avisa que la sequera ha fet estralls també a altres zones de Catalunya. Per exemple, al Camp de Tarragona, la falta d'aigua ha deixat sota mínims la producció de cireres i a l'Alt Penedès calculen que han perdut entre un 80 i un 100% de la collita. Pel que fa a la fruita dolça, que encara queda per recol·lectar, estimen que tindran pèrdues menys greus d'entre el 30 i el 40%. Tot i això, el sindicat posa el focus en els agricultors que perdran els seus arbres per no poder-los regar i reclama que les ajudes es concentrin en aquests afectats, encara que finalment a la Plana de Lleida podran salvar els fruiters. Unió de Pagesos lamenta que en zones com el Baix Camp i el Priorat sí que els donen totalment per perduts.
Això quan ahir una vintena d'entitats ecologistes, com us explicàvem, d'arreu de Catalunya van criticar la gestió de l'aigua que fan les administracions en el que es va anomenar la segona cimera social de la sequera. Es feia amposta amb les agrupacions posant el crit al cel perquè el govern, deien, no està fent res per reduir els consums hídrics del sector turístic o de la ramaderia intensiva. Per tot plegat van anunciar que convocaran mobilitzacions pels pròxims mesos per reclamar mesures urgents i immediates per revertir aquesta sequera. Una de les derivades d'aquesta sequera, i una pila de gent dels que esteu escoltant segur que en sou aficionats, és l'escassetat de bolets. Sobre això és molt interessant avui llegir l'article del Javier Ricou a La Vanguardia sobre com la falta de pluges està passant factura als boletaires. Hi ha boscos del Pirineu que ara mateix hi neixen un parell de quilos de bolets per hectàrea, quan el que tocaria són 200 quilos, o sigui, 100 vegades menys. Una situació que s'agreuja encara més als boscos de la Cerdanya o de la Catalunya Central, on la temporada de bolets, que ja hauria d'haver començat directament, no ho ha fet. I encara un apunt més, derivat dels canvis de temperatures, els experts avisen que la caiguda dels cabells, que tradicionalment s'accentua a partir d'ara a la tardor, aquest any s'ha avançat. Per tant, si fa dies i fins i tot setmanes que noteu que us cauen, sapigueu que és normal. Tot plegat es deu als canvis bruscos de temps i, en definitiva, a les condicions atmosfèriques. Els dermatòlegs han explicat, però a RAC1, que la caiguda de cabells ja no va tan lligada a les estacions perquè el temps canvia més bruscament que abans pel canvi climàtic. Víctor Cullell.
Els professionals asseguren que tot plegat es deu als canvis de temperatura i d'exposició a la llum solar i que en alguns casos hi ha gent que està notant com ja fa setmanes que li cauen els cabells, ben bé des de principis d'agost. Tot i que tradicionalment l'inici de la tardor sumat al retorn a la feina i a l'estrès que genera sempre havia estat l'època de l'any on queien més els cabells, cada vegada s'avança una mica més. Ho ha explicat a RAC1 la dermatòloga de l'Hospital Clínic i de la Clínica Dèrmic de Barcelona, Andrea Convalia.
Els canvis de temperatura influeixen directament en aquests cicles de caiguda i de creixement del cabell, perquè no hem d'oblidar que som mamífers i doncs, els follicles pilosos tenen receptors també doncs, per la melatonina i, per tant, els canvis dels horaris de llum també tenen un impacte sobre el creixement del nostre cabell.
Tot i que en la majoria de casos no és preocupant, els experts recomanen anar al dermatòleg per comprovar que no hi ha cap patologia que causi la caiguda dels cabells.
8:45 del matí, en el dia que avui estem a tocar d'una xifra, avui en parlarem d'aquesta qüestió, estem a punt de tocar una xifra històrica per la demografia de Catalunya, que és que tots aquells que ens en recordem de l'època que es deia Catalunya som 6 milions, Catalunya està a tocar per primer cop dels 8 milions d'habitants, xifra que fins i tot ha sobrevolat la política catalana aquesta setmana pel debat d'investidura.
L'objectiu que em fixo al llarg de la meva exposició és presentar-los com estem transformant el país per fer de Catalunya el millor lloc per viure. Per aquesta raó els parlaré de la Catalunya dels 8 milions.
La Catalunya dels 8 milions, deia Pere Aragonès, no el debat d'investidura, sinó el debat de política general. Serem 8 milions de catalans abans d'acabar aquest any. I per saber quan, com, què comporta aquesta tensió i aquest augment en vora 30 anys de 2 milions de persones, ens acompanyarà avui al matí un dels grans experts en la matèria, que a les 10 rebrem aquí a l'estudi el director de centres del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Li preguntarem pels reptes d'aquest creixement de població. Reptes com els que esmenta avui, també és molt interessant, la consellera d'Educació, Anna Simó. En una entrevista avui a La Vanguardia atribueix els mals resultats de les escoles del país a l'alta diversitat lingüística i cultural que hi ha a Catalunya. Sense referir-se explícitament a la immigració, diu que la realitat dels centres és cada cop més complexa, més elevada aquí que en altres autonomies. Segons Simó, la millora dels resultats acadèmics no passa només però per les escoles. Diu que cal actuar sobre precarietat laboral, segregació urbanística o serveis de suport, desafiaments tots vinculats al creixement demogràfic. I, per cert, una altra de les qüestions de l'àmbit educatiu que se n'ha parlat més els últims dies, sobre la possibilitat de prohibir els mòbils a les aules, respon Anna Simó a La Vanguardia que s'ha de debatre en el marc del Consell Escolar. Prohibir-los, diu la consellera, seria anul·lar la possibilitat de parlar amb les famílies. I en tot cas afegeix, com més tard es doni el telèfon a la canalla, millor. 5 minuts per arribar a 8:45. I, per altra banda, diverses entitats estan acusant el Departament de Salut d'haver enviat als professionals sanitaris un correu que titllen de racista i discriminatori. A l'escrit, la conselleria demanava que els treballadors detectessin casos de persones estrangeres que ja arriben malaltes a Catalunya i que per tractar-se aconsegueixen una targeta sanitària de manera il·legal. Nil Sant Martí.
Darrere d'aquesta protesta hi ha entitats com la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal, Tanquem els CIES, Maria Blanca i SOS Racisme. Defensen que amb aquestes indicacions Salut està criminalitzant els migrants i reclamen que el departament no tracti el personal sanitari com si fossin policies. El conseller de Salut, Manel Balcells, ja ha respost les crítiques, nega que hagin donat indicacions de discriminar ningú.
4:45. I atenció, que aquest sol que sentireu ara està vinculat amb la política internacional, i pot ser un dels sons que marqui el pas d'aquest mes d'octubre. Aquest és el so d'una motosserra que, amb molta emoció per part dels seus seguidors, branda els mítics polítics, un dels noms que us heu d'apuntar i que cada cop seran més importants i més significatius en les pròximes setmanes de la política internacional. És el líder d'extrema dreta argentí, Javier Milei, favorit a les eleccions argentines del pròxim 22 d'octubre. Javier Milei, apunteu-vos el nom, líder d'extrema dreta de l'Argentina i que branda aquesta motosserra als mítings. És un emblema de la seva campanya, metàfora de la retallada de la despesa pública que vol aplicar si guanya els comicis. Un candidat amb discursos que sentireu com aquest.
¿Cuáles son los valores morales en el fondo del socialismo? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y, si es necesario, ese sistema no duda en el asesinato, poniendo siempre al colectivo por sobre el individuo, que es en el fondo exterminar el individuo.
Avui que l'Argentina viu el primer debat electoral de cara als comicis amb els cinc candidats a la presidència, el líder populista Javier Milei surt a bona part de la premsa. Molt interessant avui, si voleu saber els reptes que encara l'Argentina amb Javier Milei, és el perfil que en fa avui el Robert Mur a La Vanguardia. Diu, Javier Milei és un economista neoliberal de 52 anys, histriònic, si voleu mirar els seus mítings, crida moltíssim, que vol liquidar l'estat del benestar, eliminar el peso argentí, tancar el Banc Central, eliminar el 90% dels impostos, suprimir l'educació pública. Durant la campanya, Milei ha rebut banys de masses allà on ha anat, ho ha fet amb aquest estil cridaner, explica Robert Mur, vestit amb una caçadora negra, com si fos una estrella de rock, i que ha aconseguit un vot transversal, com el que s'ha vist amb líders d'extrema dreta com Trump i Bolsonaro. Però algunes veus comencen a alertar de la seva inestabilitat emocional, com el periodista Juan Luis González, en una biografia que es titula de manera significativa El Loco, i d'aquesta manera boig és com li diuen, diu que són els companys d'escola que l'assetjaven. També va patir el maltractament del seu pare quan era petit i remarca alguna de les excentricitats del que podria ser president de l'Argentina. Diu que és un personatge que sent un amor malaltís pel seu gos Conan, un mastí que va morir fa 6 anys però que ha arribat a clonar fins a 4 vegades i amb el qual s'hi comunica a través de mèdiums. com dèiem, Javier Milei, líder a les enquestes a l'Argentina, trepitjant-li els talons. Hi ha el ministre d'Economia, el peronista Sergio Massa, i en tercer lloc la candidata de la dreta tradicional, Patricia Bullrich. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Raventós, bon dia.
Bon dia. L'Argentina està expectant pel que passi aquesta nit en la primera trobada cara a cara dels 5 candidats i candidates a la presidència del país. Javier Milei, que proposa reduir l'estat a la mínima expressió, es manté líder als sondejos. El candidat ultraliberal ha fet aparicions espontànies a diferents municipis, empunyant una motosserra encesa entre crits de «que tremoli la casta». Cap al ministre d'Economia, Sergio Massa, es preveuen retrets per la inflació i la pobresa. I l'exministre de Seguretat, Patricia Bullrich, defensarà la seva darrera proposta, la creació d'una presó de màxima seguretat per narcotraficants, actualment impune, segons ella, gràcies als polítics kirchneristes. S'espera un debat acalorat i tens, exactament com s'estan vivint les setmanes prèvies a uns comicis decisius per l'Argentina.
8:45 del matí, doncs molt pendents de l'Argentina, no només d'aquest debat d'avui, sinó de les eleccions el dia 22 d'octubre. Mentrestant, als Estats Units, el Congrés ha evitat de moment i momentàniament el tancament del govern federal, conegut allà com a shutdown. Això després que aquesta matinada demòcrates i republicans han aconseguit un acord in extremis per prorrogar els pressupostos 45 dies més. És un pacte que permet, per tant, que de moment es pugui continuar pagant el sou de milions de funcionaris al país i també que segueixin funcionant serveis clau com l'exèrcit, els controladors aeris o els parcs nacionals. En té més detalls des de Washington, Javier de la Sotilla. Bon dia, Javier.
Bon dia. Contra tot pronòstic i després de setmanes de caos i desgovern, finalment s'ha imposat el sentit d'estat. El president de la Cambra de Representants, el republicà Kevin McCarthy, ha sorprès tothom amb una proposta d'última hora que permetrà seguir finançant l'administració durant 45 dies. I ho ha fet donant l'esquena al sector més radical del seu partit, una vintena de congressistes d'ultradreta que porten tota la legislatura alterant el funcionament del Congrés. L'ala dura dels republicans, que tenen majoria a la Cambra Baixa, exigia retallades massives dels programes socials i de l'ajuda a Ucraïna, una proposta que els demòcrates, que dominen el Senat, no estaven disposats a acceptar. Cansat del boicot dels radicals del seu partit, McCarthy ha estès la mà als demòcrates i els ha oferit una pròrroga, que no contempla retallades i els dona més temps per seguir negociant. Això sí, exclou l'ajuda a Ucraïna, que fins ara havia sigut una línia vermella dels de Joe Biden. Finalment, la pròrroga s'ha aprovat amb una àmplia majoria a les dues cambres i l'ha ratificat el president, tan sols 40 minuts abans de la data límit.
Doncs obligatòriament, els Estats Units que deixaran, de moment, queda fora les ajudes a Ucraïna, que eren vitals per Joe Biden, però de moment amb aquest acord amb els republicans queden fora. I on poden desaparèixer també les ajudes i la sintonia amb Ucraïna és a Eslovàquia. Atenció als resultats que s'han confirmat fa molt pocs minuts. Ha guanyat a les eleccions d'Eslovàquia Robert Fico. És el socialdemòcrata pro-rus que havia governat ja el país ara fa un temps i ha guanyat amb un 23,3% dels vots. Amb aquesta victòria, el que s'especula ara és que Fico podria acostar Eslovàquia a l'òrbita de Moscou i, per tant, que el país deixés de donar suport militar a Ucraïna.
Robert Fico ja va governar el país i va ser apartat del poder després d'un assassinat a un periodista que investigava els vincles entre la màfia i el govern. El que està per veure és si Fico tindrà opcions d'arribar a acords amb altres partits per poder governar. El que semblava que havia de ser el guanyador de les eleccions en un principi, segons els sondejos a peu d'urna, Michael Cimeca, ha quedat en segona posició a 5 punts de Fico.
I de la resta del món també preocupa la crisi migratòria a l'Alt Karabakh, a la regió de majoria armènia de l'Azerbaidjan, perquè després de l'ofensiva llampec de l'exèrcit del país per recuperar-ne el control, atenció que el 83% de la població que hi viu n'ha marxat en només una setmana per por a les represàlies.
L'Alt Karabakh és una regió armènia, per tant cristiana, dins d'un país islàmic. Tot i les promeses de l'Azerbaidjan de no anar contra la població, més de 100.000 persones han fugit cap a Armènia, que ha anunciat que els oferiran atenció mèdica i allotjament, tret d'aquells que ja tenien familiars vivint a l'estat armeni. A banda, també se'ls ofereix un ajut econòmic de 100.000 drams armenis, això equivaldria a uns 240 euros per persona.
3 minuts per damunt de 8:45 i en plana de successos. Han detingut a Barcelona un jove de 18 anys per haver comès com a mínim 5 robatoris violents amb menors en una setmana.
El detingut escanyava les víctimes d'entre 9 i 15 anys o les intimidava amb una navalla per robar-los el mòbil. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del pare d'un dels menors després que ell mateix fes un seguiment del telèfon que li havien robat al seu fill a través de la geolocalització. Tots els robatoris han estat al districte de les Corts de Barcelona.
I un ciclista de 77 anys està en estat crític després de tenir un accident a l'A2 2, a l'altura de Castellolí, a l'Anoia.
Segons el Servei Català de Trànsit, l'home s'hauria trobat malament i hauria topat contra una tanca lateral de la carretera. Concretament va passar ahir a la baixada del Coll del Bruc en direcció Lleida. L'avís el van rebre a les 12 del migdia i el sistema d'emergències mèdiques va traslladar-lo fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
I van haver de rescatar també els bombers un altre ciclista, en aquest cas a Alp, a la Cerdanya, ahir, que s'havia precipitat per un barranc de 10 metres al torrent de la Ringueta. El van haver de traslladar fins a l'Hospital de Puigcerdà amb una contusió lumbar. 10 minuts i arribarem a les 9. I abans de passar a la informació cultural i després a la resta dels esports, atenció que avui Salvados estrena nova temporada amb el programa més personal del seu presentador, d'en Gonzo, el periodista que torna a la seva Galícia per visitar l'antiga escola on va estudiar, els jesuïtes de Vigo. I allà, atenció que es retroba amb alguns antics companys de classe i recordaran els abusos i les agressions que patien per part de mestres. Ell mateix explica que aquells episodis de quan era petit encara el marquen en el seu dia a dia.
Yo cuando me veo en la tele a veces y veo que he hecho una mala pregunta o que el programa no está bien, que hay algunas críticas, de lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de aquel profesor disfrutando en su casa, leyendo esas cosas malas sobre el programa en el que puedo estar trabajando. Sí que ahí digo que ganaron un poco.
En els casos més greus que es tracten al programa hi ha el de la Lisa, que recorda com vivia un professor que li feia fotografies a ella i a les seves companyes.
Pon la pierna así, pon no, la pierna así, no. Pon tal...
Sinceramente me imaginaba algo mucho más no, no, inocente.
Y ahora es cuando digo, tío, eres un cabrón, esto no se le puede hacer a una niña de 14 años. ¿Qué tienes que hacer si vas a decir, hazme unas fotos? Mira, niña, ponte a estudiar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y no ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa.
Gonzo, que també parla amb una antiga professora, la Didi, que lamenta no haver estat capaç de veure el que passava al seu voltant.
Cuando escucho los castigos, el bullying, todas esas cosas que hay, que digo, Dios mío, ¿y nosotros? ¿Yo dónde estaba que no me enteraba?
¿Te pasa muchas veces eso? De pensar en tus años dando clase y tener sentimiento de culpa.
Más que de culpa, de no ser capaz de ver.
El viatge de Gonzo a la seva escola jesuïtes de Vigo per analitzar, ell, explicar ell mateix els abusos i els de la resta dels seus companys avui a Salvados a partir de 9:45 del vespre. 9 minuts i les 9, de seguida us expliquem el palmarès del Festival de Sant Sebastià i l'agenda de concerts del dia.
Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai, perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Busques oportunitats laborals? Al Saló de l'Ocupació tens la resposta, perquè hi trobaràs orientació professional i tot el suport per a la recerca de feina. Impulsa la teva carrera professional. Descobreix nous sectors o descobreix la teva vocació. T'esperem el 4 i 5 d'octubre al Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Set minuts i a les 9 del matí, i atenció, una de les imatges del dia. Un cop més, els castellers de Vilafranca ahir van tornar a fer història. Al vespre es van convertir en la primera colla que fa un castell dins del Gran Teatre del Liceu. Van fer un 4 de 9 espectacular amb folre al damunt de l'escenari. Aquest era el moment en què ho aconseguien. I tot plegat ho van fer els Verds per aquesta acció i omplir el Teatre Barceloní. Ho van fer per celebrar els seus 75 anys d'història.
A l'acte també hi va haver diferents pilars, un 4 de 6 i l'actuació d'una moixaranga. El president de l'entitat, Carles Mata, i el cap de colla, Cisco Benet, van agrair i retre homenatge a totes les persones que han vestit la camisa verda, començant per les enxanetes. Mata va destacar-ne els valors universals.
És increïble, és que realment els valors dels castells, com el treball en equip, la concentració, els reptes i objectius compartits, saber gestionar les pors i les pressions, la integració, l'autosuperació i molts altres, són valors totalment universals.
La celebració la van presentar la comunicadora Elisabet Carnicer i l'actor David Bagés, mentre que la companyia de teatre Comedians va ser l'encarregada de la direcció i guió de la...
6 minuts i les 9, i en aquestes últimes hores és possible que hagueu vist a la xarxa uns vídeos que són espectaculars, que van sortint de la inauguració que ahir es feia d'aquesta nova atracció de Las Vegas que es diu l'Esfer. És aquesta sala de concerts gegant i esfèrica amb pantalles d'última generació, tant per la part de fora, és com una vela de bola vista des de fora, com per la part de dintre. Ahir va estrenar la residència del... va estrenar aquest espai el grup irlandès U2. I aquesta era la reacció del públic, quedant engolit completament. Ho heu de veure, les imatges, per l'espectacle visual immersiu d'aquesta pantalla encorbada, aquesta bola, amb la tecnologia més punta del mercat. És una pantalla LED de resolució 16K, no 4K o 8K, 16K, que fa 15.000 metres quadrats, la pantalla, i té més de 166.000 altaveus. És la pantalla LED més gran i amb més resolució del món, amb un espai que té capacitat per 20.000 espectadors. El grup liderat per Bono hi actuarà cada setmana fins al mes de desembre. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí, i en plan audiovisual, la directora basca Jaione Camborda ha fet història i es va convertir en la primera dona directora espanyola que guanya la Concha d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
El jurado junto se alegre otorgar la Concha de Oro a la película O Corno de Jaione.
I aquest era el moment en què la presidenta del jurat, Claire Denis, anunciava aquesta Concha d'Or per O Corno, la pel·lícula, la primera rodada en gallec que s'endú aquest reconeixement. Una pel·lícula clarament feminista que explica la xarxa de solidaritat entre dones d'una illa gallega de principis dels 70. La directora, Camborda, recollia el guardó 50 anys després que un altre basc, Víctor Erice, el guanyés per El espíritu de la colmena, i va dedicar el premi a les dones cineastes.
Qué importantes son los referentes, las que abrieron camino y nos iluminaron un poquito esta especie de nebulosa, ¿no?, que es la vida, y a través del cine y otras artes nos enseñan un poquito. Durante estos días hemos podido ver cine de muchas latitudes, de muchos géneros, de muchas sensibilidades y formas de concebir el mundo, y como una torre de Babel desde la que mirar desde infinitas perspectivas.
Es va quedar sense aquest premi Isabel Cuixet, que també partia com a candidata per aconseguir el guardó per la pel·lícula Un amor, finalment va a casa. Amb dos premis, això sí, el Feroz, que atorga la premsa especialitzada, i el de millor actor de repartiment per Jovic Keuchkerian. L'actor, conegut pel seu paper de Bogotà, La Casa de Papel, es desfeien elogis per Isabel Cuixet.
Todo equipo necesita un cacho de entrenador. Ese entrenador es Isabel Cuixet. Isabel Cuixet, sé que estás por ahí, que me vas a ver. Me pareces una tía con una valentía, un coraje, un arrojo, una energía que ya la querría yo para mí.
Un palmarès que es va anunciar ahir en una gala que seguia l'enviada especial de RAC1 a Sant Sebastià, Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. El jurat d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià va reconèixer ahir el cinema compromès i la diversitat. Un palmarès poc repartit que va reconèixer amb el Premi Especial del Jurat la pel·lícula danesa Càleg, una pertorbadora història d'abusos que també es va endur el Premi a Millor Fotografia. La millor direcció va ser per la taiwanesa Un viatge a la primavera, sobre el dol i el matrimoni. I la comèdia argentina Puan, ambientada en una facultat de filosofia de Buenos Aires, va guanyar els premis de Millor Guió i Millor Actor Protagonista per Marcelo Subioto. Els guionistes Maria Alche i Benjamín Neistat van reivindicar l'educació pública argentina en recollir el premi.
Gracias a todas las personas que hacen el cine porque es un arte colectivo.
Humildemente con María queremos dedicar esta película por su particularidad a las y los docentes que nos enseñaron a escribir y a pensar en la educación pública de la República Argentina.
Subioto va guanyar el premi ex aequo amb el japonès Tatsuya Fuji, protagonista de Great Absence, tot plegat en una gala de discursos massa llargs i de moments hilarants que va posar punt final a la 71a edició del Festival de Sant Sebastià.
Dos minuts i les 9, gràcies Maria. Qui també va marxar en premi de Sant Sebastià és Juan Antonio Bayona, el director català que va rebre el premi del públic per La Sociedad de la Nieve, guardó que l'any passat va guanyar Argentina 1985 i que s'escull per votació popular. Ahir va ser escollida la pel·lícula de Bayona la més ben valorada de la història del festival, amb 9,23. El premi va acompanyat d'una dotació econòmica de 50.000 euros per la distribució, una xifra que Bayona ja ha anunciat que destinarà una entitat benèfica, ho explicava RAC1.
Ja portem un temps pensant en fer
fer una donació a les famílies de les persones que es van quedar a la muntanya, i ells eren una fundació que es diu la Biblioteca Nostros Hijos. És una biblioteca que es va fundar, la van fundar un grup de mares que van perdre els seus fills a l'avió, i ha sigut perfecte, no? Aquest premi del públic, tant Netflix com nosaltres, hem pensat que el millor era donar-lo a una fundació benèfica.
El director també va assegurar que a RAC1 que el premi serà un bon impuls de cara a la cursa dels Oscars. Un altre candidat als Oscars, Io Capitano, es va fer amb el premi a millor pel·lícula europea, també escollit per votació popular, pel·lícula de Matteo Garrone. I per cert, encara sobre el festival, ahir Albert Serra va recollir-li el guant a Juliette Binoche i va reconèixer que també li agradaria treballar amb l'actriu. El cas és que la francesa ho va dir divendres a RAC1 des de Sant Sebastià, que li encantaria fer una pel·lícula amb Albert Serra, que és una fidel admiradora. I el de Banyoles ahir des del Via Lliure li responia això.
Sí, sí, ja et dic, és una persona que em cau bé, i crec que fins i tot això, se li podia donar un aire més interessant del que ha fet fins ara. Sí que ha fet coses bones, però...
És el que ella espera, sembla, no?
Té potencial, té potencial.
Té potencial, deia Albert.